Recaptació rècord en la cursa de la dona. La jornada esportiva i solidària de diumenge reuneix més de 1.100 participants en la novena cursa de la dona. La xifra provisional de donatius que es destinaran a la recerca de la malaltia de Charcot-Marie-Tooth arriba als 10.800 euros, superant totes les anteriors edicions. Empúries acull la segona edició de la trobada Past Woman, una associació de dones que treballa temes relacionats amb l'arqueologia. Enguany s'ha dedicat a la perspectiva de gènere i han participat una vintena de professionals. Ofrena floral en record a les víctimes del feixisme a l'Escala, coincidint amb el 87è aniversari del bombardeig feixista al municipi, que va tenir lloc el 23 de gener de 1939. Els comuns han realitzat una ofrena floral en record a les víctimes escalenques d'aquest atac i de la Guerra Civil. Durant l'acte celebrat al cementiri Mariner, en Comú l'Escala ha alertat de la necessitat de continuar la lluita contra l'extrema dreta d'ahir i d'avui. En esports, el Futbol Club L'Escala ha perdut 1-3 al camp de l'Europa B. L'entrenador David Gurillo i els jugadors Jonathan Morilla i Sant Cujavi van ser expulsats. El femení i el segon equip han empatat a 1 contra el Rosa City i el Sant Andreu de Llavanera, respectivament. En tenis taula, derrota de l'Escala, i en bàsquet, triomf del Sènior A. I el temps, variable, amb núvols que seguiran venint de ponent, avui amb cel més clar, però demà ens espera una diada més tapada. Fins aquí el butlletí d'aquest dilluns 26 de gener de 2026. Més notícies al punt de les 6 de la tarda amb la reemissió de l'informatiu. Res més, que acabeu de passar una molt bona tarda. Adéu-siau.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
Ràdio L'Escala. Oh, just like my favorite song going round round my head. Like my favorite song going round round my head. You're just like my favorite song going round round my head. Like my favorite song going round round my head. Els imprescindibles.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Passen 3 minuts de les 5 de la tarda, engeguem aquesta segona hora d'Arran de Mar. Una segona hora on farem un balanç del projecte Costera 2, molt relacionat, ja us ho avancem, amb els dofins. Després passejarem per la Fira Internacional de Turisme que hi ha hagut aquests dies a Madrid, de la mà del Delta de l'Ebre. Sabrem com ha anat la seva participació. I acabarem el programa d'avui navegant en un vaixell que és dels més antics de vela llatina que hi ha aquí a Catalunya. Estarem aquí fins les 6 de la tarda, arran de mar. L'entitat Submont ha fet balanç del projecte Costera 2, un treball que ha recollit les interaccions dels dofins mulars amb les xarxes de pesca d'arrossegament. Avui volem saber quines han estat les conclusions d'aquest estudi, Carles.
Doncs sí, després de 18 mesos de feina, el projecte Costera 2, que ha tirat endavant Submont, ha extret alguns dels resultats de la iniciativa, que consistia, recordem-ho, en estudiar la interacció entre els dofins mulars i la pesca de fons a Catalunya. Pel projecte ha estat clau la col·laboració del sector pesquer, l'anàlisi de dades i el seguiment de la població de dofins. Avui en parlem més a fons amb la Carla Álvarez Chicote, cap de projectes de Submont i responsable del projecte. Carla, moltíssimes gràcies per tornar a ser avui aquí amb nosaltres a la Randa Mar.
Doncs, al revés, moltíssimes gràcies a vosaltres per convidar-me.
Carla, com han estat aquests mesos de feina?
Han estat intensos, però la veritat és que estem molt contents. Han estat, quan hem fet aquest projecte, durava 18 mesos, que era un projecte que està finançat pel programa Pleamar amb fons europeus, bueno, han estat 18 mesos de molta, molta feina, però la veritat és que estem molt contents i hem tret coses... bastant xules, la veritat.
Heu col·locat, perquè tothom es faci una mica una idea, heu col·locat des de càmeres a sensors també que detecten el so, diferents aparells a les xarxes de pesca d'aquests pescadors d'arrossegament per poder capturar, per poder veure aquestes interaccions, no?, que tenen els dofins amb les xarxes. Què és el que heu pogut trobar?
Exacte, sí. O sigui, l'objectiu principal, perquè ja vam iniciar a l'anterior edició de Costera, ja vam fer com un preliminar, era estudiar una mica més a fons quin és el comportament dels dofins mulars quan s'alimenten a les xarxes, no? Però una mica des d'una visió en 3D, una mica per tenir per l'aire, hem incorporat un dron aquest any, per tenir una visió a dintre de les xarxes, hem posat càmeres, però també és veritat que aquests animals tenen a nivell acústic, és un tema que per ells pren molta importància. Llavors hem col·locat hidròfons i hem fet tota l'anàlisi des d'aquestes tres vessants. I la veritat és que hem trobat coses molt interessants. A més, hem incorporat també eines amb més nova tecnologia, com és la intel·ligència artificial, per poder una mica classificar i tenir el patró acústic i també per poder fer més ràpid tot el que és el visionat dels dofins a les càmeres, que al final són moltes hores. I les dues coses, la veritat és que ens han funcionat molt bé.
Una pregunta, no?, que se'm ve al cap a mi és com és que els dofins busquen aquestes interaccions, no? Entenc que per ells és una manera fàcil d'aconseguir menjar, no?, suposo.
Sí, és claríssim. És a dir, realment el que a més hem vist durant tots aquests anys és que l'associació entre el dofí mular i l'activitat pesquera ha anat en augment. Vam començar amb un percentatge i estem pràcticament l'anterior edició era el 87, ara estem al 81, però bueno, estem tocant una mica el sostre per sobre del 80% dels animals que es troben en presència d'arrossegadors. I a més, el que també s'està veient és com aquests comportaments es traslladen de pares o de mares a fills. Com els ensenyen, com realment acaben tenint un patró molt identificat d'alimentació a les xarxes, perquè el veiem molt repetit. Aleshores, clar, són animals que s'estan tornant molt específics en aquest tipus d'alimentació i això els està anant bé, perquè també hem vist un augment de la població de dofí mular bastant alt. Un augment important. I sobretot una altra cosa que també veiem és que tenen cries tot l'any.
Digues, perdó.
Digues. No, sí, no, no només a la primavera, sinó que tenen cries tot l'any. I això està molt relacionat, és a dir, el fet que una espècie tingui cries tot l'any, està molt relacionat amb un accés a l'aliment molt fàcil.
Clar, comentes, per ells és un bé, no?, aquesta interacció, per ells els fa un bé perquè aconsegueixen aquest menjar fàcil, però no sé fins a quin punt el fet que hagin de modificar el seu patró segurament de comportament habitual o el fet que s'acostumin a aconseguir caçar aquests peixos de manera tan fàcil pot fer que després ells no siguin capaços de caçar peixos, diguéssim, a mar obert si no hi hagués aquesta interacció. Això els hi pot arribar a afectar d'alguna manera?
Bueno, jo crec que la part de que no siguin capaços de pescar peix a mar obert, és a dir, jo crec que els animals s'adapten i aprenen i aquests animals tenen estructures molt preparades com per buscar aliment, per caçar peix, i per tant, igual que... I també els hem vist, els hem vist alimentant-se d'abans de peixos que no són només amb xarxes. El que sí que és cert és que al final el recurs és un, i és un per tots. És un pels pescadors i és un pels dofins. Per tant, probablement l'ecosistema tingui una capacitat de càrrega màxima. És a dir, hi ha el peix tallà i aquí hi ha molta gent pescant i alimentant-se. Per tant, el que sí que pot ser és que si el recurs disminueix, doncs això faci que també... perquè probablement el fet de que ells s'hagin especialitzat en alimentació a les xarxes també ve donat perquè en alguns moments probablement no han tingut tant de peix com potser hi havia abans. O les seves espècies objectiu no han estat, potser, doncs per sota, no? I llavors al final doncs, han acabat doncs, pescant les xarxes, tot i que també és perquè és fàcil, eh?
Això també et volia preguntar, no? Quin paper hi juguen els pescadors, a banda d'haver col·laborat, com és evident, no? Amb vosaltres per haver pogut extreure totes aquestes dades que hem comentat, que us han ajudat a col·locar aquestes càmeres, a col·locar tots aquests sensors a les seves xarxes per poder aconseguir tenir totes aquestes dades. No sé si ells han de seguir alguna mena de directriu o alguna mena de informació quan veuen que els dofins interactuen, o ells simplement han de seguir amb el seu patró normal de pesca, i com això pot afectar també al final, no? La quantitat de peix que ells pesquen, no? Com comentaves, no? El peix és el que hi ha per tots i s'ha de compartir, no?
Sí, doncs mira, nosaltres a part en aquest projecte, una altra de les coses que hem fet és que hem entrevistat el 30% de tota la flota de tota Catalunya d'arrossegament. I això ens ha donat molta informació i el que hem vist és que, a les càmeres sí que hem vist que la interacció no és negativa, és a dir, no entren dintre de les xarxes, els hi destrossen el peix, no estan capturant tampoc dofins. Per tant, aquesta interacció no és vista pels pescadors de forma negativa. De fet, inclús hi ha alguns que diuen que quan ells estan pescant i hi ha dofins, clar, al final els dofins tenen una tècnica de caça també, que probablement... també estiguin fent servir. Els pescadors diuen que ells pesquen més. En alguns casos, potser doncs, et comenten, l'altre dia un pescador de Roses el que ens comentava que potser si era peix blau, aleshores, com que el peix blau s'agrupa molt més, doncs aleshores no, pescava menys, però que en general, quan hi havia dofins, ells consideraven que pescaven més. Alguns doncs, consideren que simplement la interacció és neutra, que no els hi fa cap mal, i alguns la consideren negativa, però a nivell d'arrossegament molt pocs. Una altra cosa ja és amb les arts menors. Amb les arts menors els dofins estan fent mal, i estan fent mal a les xarxes, i estan provocant pèrdues econòmiques, amb una pesca més artesanal. Per tant, sí que hi ha molta diferència entre el que és la pesca d'arrossegament o de fons i el que és la pesca d'arts menors.
Comentaves també a l'inici que heu pogut detectar que cada vegada aquestes interaccions són més habituals, no? Que cada vegada n'hi ha més. Això, no sé si heu trobat un patró o un motiu al qual seria, pel qual podria donar-se.
Sí, les interaccions són... El percentatge d'interacció és més o menys el mateix. En els últims anys s'ha mantingut bastant estable, és a dir, però és alt. O sigui, des del 2017 fins ara sí que ha anat augmentant, però des del 2021 més o menys és el mateix. El que sí que hi ha hagut un increment és amb la població de dofí molar. Per tant, hi ha més dofins alimentant-se a les xarxes. Això sí, tot i que el número, com si diguéssim... És a dir, tots els barcos d'arrossegament que estan, sobretot a la zona nord, que estan pescant prop de costa, porten dofins habitualment, molt habitualment.
És a dir, que les interaccions són les mateixes, però potser hi ha grups més grans d'individus al voltant d'aquestes barques d'arrossegament.
Sí, o sigui, al final sí, clar, exacte. O sigui, nosaltres el que hem detectat és un augment en la tassa de trobada, que al final és doncs, un albirament per, no, doncs per quilòmetres que recorres, però clar, aquest albirament doncs, pot ser de dos individus, de tres, de quatre, o de grups més grans. Sí. El grup és una mica més gran.
Perquè les interaccions es donen a tot Catalunya per igual? Comentaves potser al nord una miqueta més?
O sigui, al nord es donen una mica més i al sud també és veritat que és molt diferent la plataforma del nord amb la del sud i aquests, al sud es donen més les interaccions amb bars menors, és a dir, com a mínim es donen més i quan fas les enquestes dels pescadors les queixes, per exemple, de les bars menors que no passa al nord doncs sí que passa al sud i tot el trencament de xarxes o fins a xarxes, pèrdues econòmiques, tot això es dona més cap al sud. I en canvi, l'alimentació amb xarxes d'arrossegament és més habitual al nord.
Perquè són només, l'espècie només és dofí mular o hi ha altres espècies que també utilitzin aquest mètode de caça amb les xarxes?
Nosaltres hem detectat dofí mular. Dofí mular és pràcticament, sí.
Però, per exemple, jo què sé, dofí llistat, per exemple, que també em sembla que n'hi ha bastant aquí al Mediterrani.
No es dona tant. Sí que és veritat que hem vist dofí llistat seguint embarcacions, però aquí no es dona tant.
No sé si això és per algun motiu en concret o no, això no...
El fet de que
només sigui aquesta espècie o que només siguin el mular,
bueno,
o què?
Es dona perquè, és a dir, perquè se solapen com les zones d'actuació, és a dir, la zona d'actuació pesquera, que realment a tota la zona nord la plataforma és molt petita, per tant, com que ells poden començar a pescar a partir de 50 metres, pesquen bastant a prop de la costa, i el dofí mular és una espècie costanera. Llavors es dona un solapament de l'hàbitat o de la zona d'actuació tant de l'activitat pesquera com del dofí mular. També el dofí llistat és un animal una espècie molt més pelàgica, més migratòria, no tan associada a tota la zona costanera.
Carla, per anar acabant, un parell de preguntes més. Sobretot, jo crec, no, que l'important de cada de les conclusions una mica de l'estudi és que no pot suposar un perill, no, per aquests animals quedar-se enredats a les xarxes. Ells són prou intel·ligents per efectuar tot aquest el procés aquest de pesca que utilitzen sense suposar ni un perill per ells ni per les xarxes. Segurament en el cas de l'arrossegament sí, potser una miqueta més, com comentaves, amb les arts menors. I segurament també aquesta importància que els ha ajudat a ampliar, podríem dir, la seva població i sobretot el tema que has comentat també a l'inici, que s'han aconseguit veure més cries i durant tot l'any, no?
Sí, o sigui, jo crec que una mica la conclusió és que a la Costa Brava o a la part nord de Catalunya la convivència entre dofí mular i l'activitat pesquera és en aquests moments sostenible, o sigui, no està sent perjudicial ni per la pesca ni pels dofins. I cada mes el dofí mular realment sí que ha experimentat un augment en l'últim temps i que és veritat que cada mes té un èxit reproductiu que és alt. Per tant, sí, aquestes serien una mica les conclusions i això també s'haurà d'anar veient com va, perquè una mica el que parlàvem a l'inici, no? És a dir, el fet de que potser vagi bé ara no vol dir que vagi bé en un futur, perquè, com comentàvem, doncs l'ecosistema té una capacitat de càrrega màxima i veurem realment com s'articula això d'aquí endavant. Nosaltres ara també començarem una tercera fase del projecte i la idea és veure una mica això, una mica com a nivell, com podem predir o com podem veure realment què suportarà l'ecosistema a nivell de dofí mular.
Doncs, Carla, només em quedava preguntar-te això, no? I ara què, no? Una miqueta el seguiment que se'n farà ara. No sé si continuareu també fent encara més seguiment per poder tenir clar que no? Que tot funciona bé.
Sí, ara sobretot ens centrarem a acabar de desenvolupar aquestes eines per veure realment el patró acústic, perquè sí que és veritat, i això no ho hem comentat, que hem vist coses que la veritat són molt interessants, o sigui, s'ha pogut establir una mica quin és el patró acústic d'aquests animals menjant en xarxes i doncs, s'han evidenciat algunes característiques acústiques que són molt pròpies d'específicament aquesta zona, que es diuen braille calls, que són com una espècie de sons que fan els dofins, que a més són característics de cada zona. Per tant, això sí que s'ha vist i la idea és una mica començar, o sigui, seguir per aquesta línia, seguir també per tota la part de detecció d'imatge, acabar-la de fer molt més que funcioni millor, no? Al final per poder tenir aquest detector més desenvolupat i la part de seguir treballant i col·laborant amb el sector pesquer, que jo crec que des d'aquí us vull donar les gràcies perquè realment ha estat una implicació des de l'inici del projecte molt bona i, bueno, i això sense ell doncs, seria difícil.
Doncs amb aquestes paraules ens quedem, Carla. Moltíssimes gràcies per haver estat avui aquí amb nosaltres a la Randa Mar i haver-nos donat tots els detalls d'aquest projecte Costera 2 en el que hem parlat sobre aquest estudi de la interacció dels dofins molars amb les xarxes de pesca a Catalunya. Carla, seguirem atents i anirem parlant a veure com evoluciona i si ens aigua el cas.
Doncs moltíssimes gràcies un cop més per convidar-nos, és sempre un plaer i res, a reveure.
Fins la propera.
Gràcies.
Canviem ara radicalment de tema. Volem anar al Delta de l'Ebre per parlar de turisme, concretament sobre la participació de l'Ampolla al Fitur, la Fira Internacional de Turisme que s'ha celebrat aquests dies a Madrid. I per això l'acompanya Cel Prieto des de Delta.cat en parla amb la regidora de Turisme de l'Ampolla, Cel.
Sí, Marina, Fitur és la Fira Internacional de Turisme que es va celebrar a Madrid la setmana passada i l'Ampolla hi va tenir representació. Anem a comentar-ho amb Meri Meritxell Faiges, regidora de Turisme del municipi. Meritxell, benvinguda a Arran de Mar.
Hola, bon dia.
Meri, com d'important és la participació de l'Ampolla a Fitur?
Bueno, l'Ampolla ja fa moltíssims anys que participa en aquesta fira i cal tenir present que aquesta fira és un gran aparador internacional per a poder pues, promocionar lo, ja no només el nostre poble, sinó el territori com a destí de turístic de qualitat. Per a nosaltres és un gran aparador.
Mm-hmm. Qui ha anat enguany a la fira en representació de l'Ampolla?
Bé, enguany per temes de feina, d'agendes, ha anat la tècnic nostra de turisme, hi ha representació, ella és la que se n'encarrega de fer una bona propaganda del nostre poble, que no dubto que ho fa fantàsticament, i et dic, per tema d'agendes, aquest any no ha sigut impossible assistir a cap membre polític.
Mm-hmm. Però tu has anat altres vegades a la fira. Com la descriuries? Perquè clar, jo entenc que igual estan agrupats no per sectors tipus Catalunya, està igual Junteta, i després les Terres de l'Ebre.
Exacte, a veure, nosaltres estem sota el paraigua del turisme de la Diputació, de Terres de l'Ebre, no? I allí, se viu d'una manera, ja no només vendre el nostre poble, com bé te dic, sinó que tens l'oportunitat de poder vendre territori, que fa moltíssim, i tindre, com et dic, el suport de Turisme Terres de l'Ebre, de la Diputació, és una cosa que ens ajuda bastant, perquè si no tot sols seria inviable poder assistir a aquesta fira, ja que fem d'aquesta manera, és cal aprofitar-ho.
Mm-hmm, molt bé, la gent, vull dir, units se fa la força, no?
Exacte, la unió fa la força, no hi ha
ni sí. Quins objectius, però, us heu marcat com a municipi en la vostra presència a Fitur?
Bueno, un dels objectius principals, ja no només a Fitur, és intentar desestacionalitzar el que seria el turisme, no? O sigui, el que és l'entorn, això, entre cometes, serem tot sol, no? El que sí que és important és vendre tot el que tenim al voltant, com pugui ser la gastronomia, producte de proximitat, rutes, tot, els penya-segats, Bassa de les Olles, Parc Natural, i intentar, ornitologia, és que bueno, tinc una llista que no acabaria mai, intentar promocionar tot això que té el nostre poble o el territori, per tal d'intentar desestacionalitzar. Jo crec que aquest seria el repte més important de quan assisteixes a aquest tipus de fires, perquè com bé t'he dit, juliol i agost és una temporada que, com aquell qui diu, doncs, bueno, se ven tot sol, platja, encamp, entorn, intentar doncs, desestacionalitzar és el principal repte que crec que tenim aquí a les nostres terres.
Claro que hi ha, bueno, pues, turistes i gent durant tot l'any al poble, no? I clar, és el que diem, Fitur és un aparador internacional enorme per donar-te a conèixer i, bueno, que la gent vingui.
Exacte, és el que comentàvem, pensa que allí està representat tots els països i, òbviament, cada un pues, ofereix o ensenya el millor que té i nosaltres, pues, no hem de ser menys, tenim un gran patrimoni natural i això pues, és el que nosaltres intentem que la gent vegi per a que l'Ampolla sigui pues, un destí de referència.
I enguany, Meritxell, l'esport té un protagonisme especial, no? Com s'aprofita aquesta oportunitat des de, bueno, des d'aquí, des de l'Ampolla?
Bueno, nosaltres, com sabeu, també estem dins el Nàutic Park, no? L'estació nàutica que es deia fa uns anys, i llavors el que intentem aprofitar molt és treure rendiment a tot el que serien els esports nàutics, a tot el que gira entorn del mar. Val? Creiem que és un esport que hauríem de potenciar més encara aquí, ja no només en tema de veles, que té infinitats de possibilitats el que és lo que és la mar, i llavors també poder estar en l'estació nàutica, en el Nàutic Park, això ens ajuda també a ser més visibles. Com bé has dit abans, la Unió fa la força i creiem que estar dins d'aquest organisme te dona molta més visibilitat de les activitats que es puguen fer aquí. Com tu has dit, l'esport és un pilar fonamental per a el turisme de la nostra població, perquè ja no només ara estem parlant del tema de mar, de tot el que es pot fer en el mar, però també doncs, és turisme de bici, de ciclisme, o turisme que vagi de doncs, tot el que tingui relació amb la natura i poder fer esport envoltats de natura és una de les coses també que hem d'aprofitar.
Clar, que estiguéssiu treballant, que estiguéssiu dins, no?, de l'estació nàutica Costa Daurada de Terres de l'Ebre, bueno, sí. És tot el que diem, no? Al final, pràctica de l'esport a l'aire lliure, com l'Ampolla té l'entorn privilegiat, és una pràctica que es pot dur a terme, que la gent pot dur a terme d'una manera, no?, perfecta, que l'Ampolla és idíl·lic, i també, a part de l'esport, no?, turisme d'experiències, ja sigo, bueno, pues, practicant esport al mar, o com dius tu, cicloturisme...
Exacte, les experiències, bueno, jo crec que va tot lligat, i llavors pues, és una de les coses que n'hem de treure profit. A més, com bé dius, estem a un territori que podem oferir igual per a gent molt capacitada o molt preparada o per a principiants. Aquí pots agarrar una bicicleta i fer rutes planes o inclús pots agarrar una bicicleta i fer rutes de muntanya i amb molt més exigents, no? Tenim este privilegi que també pues, hem de saber explotar.
I a part de tot això que estem comentant, també la gastronomia continua sent un dels pilars bueno, indiscutible, no?, del turisme tan català com d'aquí baix i en concret de l'Ampolla. I això com
sí,
ser...
Com...
Sí.
Bueno, en la gastronomia intentem pues, tindríem pues, totes les jornades gastronòmiques, intentem també sobretot potenciar el que és el producte, intentem potenciar tot el que és el producte d'aquí, el producte nostre, el producte de proximitat, val? I tot, pues, com he dit, tot fa força i intenta posicionar-nos també pues, l'Ampolla com a espai gastronòmic del Delta. Tenim grans restauradors i sobretot tenim gran producte.
Clar, i a part, l'any passat, bueno, Catalunya va ser escollida, no?, Regió Mundial de la Gastronomia 2025. Durant aquell any vau fer un impuls especial per posar en valor la cuina marinera, l'arròs i els productes locals, que al final és el que diem, no, ara?
Mira, a part de lo que ja són les jornades, també vam intentar promocionar moltíssim lo que és l'ostra, l'Ampolla, ja sabeu pues, que gira molt entorn d'aquest producte, i vam fer inclús programes especials que giraven entorn de la producció d'aquí de l'ostra i de la cuina. De les fites que ens han marcat l'Ampolla és que l'ostra tingui un renom més ampli i ja no només en la crua, sinó que apostem molt per l'ostra cuinada i vam intentar potenciar aquesta part del nostre poble, del nostre producte.
Clar, l'ostra al final és un producte... També t'he de dir, o t'encante o no t'agrada l'ostra, eh? Vull dir, hi ha un punt així mig?
Bueno, jo sóc de la que a mi m'encanta l'ostra. A mi m'ha arribat a fer mal l'ostra.
Vale.
Però també la gent que no li agrada l'ostra és donar l'oportunitat de provar l'ostra en un toquet de cuina.
Uh-huh.
O sigui, és de la manera, crec, que a la gent que diu no, és que a mi no m'agrada l'ostra, i diu, bueno, prova-la així en un toquet de cuina, una mica cuinada, com la preparen als restaurants, saps? Jo crec que hi hauria moltíssima gent que, d'estes que diu que no vol ostra, que crec que al final hi acabaria gravant.
Clar, o de dir, no t'agrada l'ostra, vine a l'ampolla a provar-la, que després ja t'agradarà.
Totalment, totalment. Aquest argument te'l compro, i tant.
A més, a Meritxell, també un dels missatges forts a Fitur enguany és la sostenibilitat, no? Com s'està treballant este concepte des de l'ampolla?
Bueno, aquí estem som molt curosos de la sostenibilitat, fem campanyes de conscienciació, sobretot per a cuidar l'entorn, i llavors pues intentem promocionar al màxim el que seria transport sostenible a mesura que es pugui, bicicleta, però sobretot es conscienciar molt a la gent que estem en un entorn molt fràgil i que qualsevol cosa que féssim així que el pugui perjudicar és que realment el perjudica, i molt més del que mos podem pensar, no? Incentivem moltíssim el reciclatge aquí a l'ampolla, i ja no només als particulars, sinó a segones residències, a cases d'alquiler turístic. Intentem el reciclatge, tindre'l com a bandera per dir algo i fomentar-lo.
Uh-huh. Jo el que estic veient, a Meritxell, a part de que nosaltres, la gent d'aquí baix, estiguéssim conscienciats tots de sabem com està el nostre territori i com està de dèbil i de fràgil, no? Però a part també la gent que ve, els turistes, que a part de que hi ha molt turisme, per exemple, ornitològic, que venen a passar el cap de setmana i fan turisme, no?, per diferents punts que els interessa, perquè la natura, no?, al final crida molt l'atenció i hi ha molta gent que es mou per això, però a part de que la gent està sensibilitzada, vull dir, sap de com estem aquí baix.
Jo crec que per sort cada vegada ens estem fent més visibles. Per desgràcia, ens estem fent visibles per catàstrofes que estan passant. Val? Llavors, tot el que ens està passant, que vulguis o no, se'n fa més difusió, ja puguen ser els temporals, este últim, que potser no ha sigut d'una magnitud com la Glòria, Déu vulgui que no ens torni mai més, però són coses que són més mediàtiques i ens coneixen més, no? I potser diuen, potser sí que estem malament. La gent sí que pren molta consciència, però si hi ha altres esferes no es comença a ficar fil a l'agulla, no farem res tampoc. Sí, tens raó en això, la gent quan ens ve a visitar cada vegada és més conscient, però ja et dic, necessitem moltíssima, aquí darrere hi ha moltíssima feina a fer, i si no se fiquen una mica les piles, ho tenim complicat.
Sí, clar, és a dir, les solucions no venen de la gent, sinó ve
d'un
altre puesto.
Sí, totalment d'acord, uh-huh. Totalment d'acord.
Uh-huh. I a banda d'això, clar, estem en un món canviant, la tecnologia, la digitalització, les noves tecnologies, no? Tot això, quin paper juga en la promoció turística?
Bueno, avui en dia, si no estàs en les noves tecnologies, no ets ningú, com aquell que diu. També canvien una mica les tendències. Per exemple, abans potser te podies anunciar molt a diaris de premsa escrita per dir alguna cosa, no? I ara, avui en dia, tot va, com bé dius, molt més tecnològic. T'anunciaràs abans, potser el mateix diari, però ja de forma digital. Tot el que són fer promocions per xarxes, tot el que és per internet, webs, intentar promocionar-te, com bé t'he dit, en plataformes digitals que potser estan encara des del turisme, que potser també tenen edició en paper i abans que ho fes en paper. Ara creiem que tot el que és digital té un abast molt més gran de públic potencial, i creiem que és el futur, això, no el futur, que el futur ja el tenim aquí. És la realitat que vivim, que avui en dia és més. Per exemple, les oficines de turisme, se veu com cada vegada la gent no hi ha tanta afluència, no? La gent que va el que vol és rapidesa. Dona'm un codi QR on pugui accedir a tots els serveis que tingueu al poble, i així jo acabo abans, vale? No em cal estar millor aquí a l'oficina de turisme, sinó que em dones el codi QR i jo m'assentaré en un bar i mentre faig un cafè mirarei tot el que teniu. I crec que t'actualitzes en aquest sentit o també també estàs perdut, no? I llavors també intentem això cada vegada digitalitzar més tota la informació, que la gent ho tingui al mòbil, a una pantalla, perquè també és molt més accessible per a tothom.
Sí, al final és adaptar-se o morir, no, Meritxell?
Totalment d'acord, t'adaptes o et mors, totalment d'acord.
Ja per acabar, Meritxell, com t'imagines el turisme de l'Ampolla en un futur? És a dir, esteu treballant en una línia, seguireu en esta línia i espereu, vull dir, bons resultats?
Mira, nosaltres el turisme que sempre busquem o intentem buscar és turisme familiar, turisme de natura, turisme d'esport. Busquem un turisme d'aquest tipus, ¿vale? Llavors nosaltres seguirem treballant, busquem molt, també ens estem implicant molt en el turisme, per exemple ornitològic, fem moltíssimes activitats encarades a l'ornitologia i bueno, creiem que és el turisme que més escau aquí a l'Ampolla i en això estem, en això seguim.
Pues perfecte, aneu per bon camí, aneu per bon camí, Meritxell. Moltíssimes gràcies per haver connectat un dia més aquí al programa i no res, que vagi molt bé, ja actualitzarem informacions del Fitur. Gràcies, Meritxell.
Gràcies a vosaltres, com sempre, per convidar-me.
Doncs Marina, ja sabem com d'important és estar present a Fitur, ja que al final és un aparador turístic internacional.
Doncs sí, Cel, de fet aquests dies molts dels nostres territoris han estat presents en aquesta Fira Internacional de Turisme. Moltes gràcies. Arrenquem ara la recta final de la Ronda Mar d'aquest dilluns 26 de gener del 2026 i volem parlar de vaixells. Els tres vaixells més antics i més grans de vela llatina que naveguen pel Mediterrani són el Rafel de Palamós, el Sant Isidre de Cadaqués i el Sant Ramon de Vilassar de Mar. Són considerats embarcacions històriques a Catalunya i avui coneixerem la que està amarrada al Maresme, Oriol.
Doncs efectivament, Marina, sí, avui volem parlar d'una joia patrimonial que tenim aquí a la comarca del Maresme, que és un vaixell que es diu Sant Ramon i que és propietat de Brick Bark, una entitat de Vilassar de Mar, presidida per l'Agustí Martín, que el tenim al telèfon. Agustí, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, Agustí, parlem d'aquest vaixell del Sant Ramon, un llaüt quillat del 1904.
Sí, és un llaüt que es va construir el 1904 a les platges del Campello, a Alacant, i que durant tota la seva vida es va dedicar a la pesca. Primer anava com un vaixell de vela, vela llatina, amb una parella, una altra embarcació, era la parella del bou, anaven sempre acompanyats tots dos i feien doncs, les tasques d'arrossegament. I a mica, doncs... com va venir una mica abans de la Guerra Civil, se li va col·locar el primer motor d'un pistó, motors aquells que ja començaven ja a ser normals amb els vaixells de pesca, però clar, és un canvi perquè de tenir que hissar, hi ha veles, orientar-te, si fa vent camines més del compte, si no fa vent et quedes parat, el motor ja es portava a tot arreu. I en mica, doncs bé, l'embarcació aquesta va anar passant els anys, va anar canviant de propietari també, i finalment doncs, va acabar aquesta embarcació els últims dies de pesca com a vaixell d'arrossegament ja més modern, lògicament sense pals, amb un gran motor Chrysler de 250 cavalls, i pescant a les aigües de Benicarló, aquí a Castelló.
Sí. I com va ser? Que ho vau descobrir, que ho vau trobar, que ho vau recuperar? Com va anar tot plegat, Agustí?
Nosaltres érem una colla que teníem, ja havíem fundat Brick Bark i no teníem cap embarcació. Algú de nosaltres, algun company, tenia alguna embarcació pròpia i sempre vam creure necessari tenir una embarcació amb la que poguéssim fer escola, poguéssim ensenyar, poguéssim navegar junts. I bé, potser vam anar a buscar un vaixell massa gros, però és que vam recórrer tota la costa catalana, de fet des de Cap de Creus vam anar a parar fins a Castelló, i no vam trobar cap que reunís les condicions que buscàvem. O sigui, buscàvem un vaixell que hagués nascut a la vela i que hagués transformat el motor, però que encara mantingués el casco, el buc, amb les mateixes condicions que les inicials. I això vam trobar a Benicarló, quan des de fora el vaixell no semblava que hagués sigut un barco de vela, però aquell vaixell ja portava, doncs, clar, el casco, el buc era el mateix, però ja no portava cap pal, portava un pont metàl·lic a proa, portava les salvavides, una gran entrada per anar a la sala de màquines, ja no portava llits per dormir, perquè aquella gent pescava només de dia, una mica de cuina, i aquest és el nostre. Aleshores vam començar a indagar, i el seu propietari, l'armador, ja jubilava. I aquell vaixell ja havia vengut d'alguna forma el tonelatge per construir-se'n un altre, que el venien amb una drassana que feia un barco de plàstic molt gros, d'aquests de fibra, i clar, tot estava ja dat i beneït, però parlava amb aquest senyor, i sempre amb una carta que ens va fer l'alcalde de Vilassar, en Pere Almera, l'home es va donar compte de que el que volíem era que el vaixell no acabés desballestat, triturat allà en el port, i li va fer molta gràcia. Lògicament es devia assegurar qui érem nosaltres, havia parlat també, clar, amb la gent que li portava la subvenció, no fos que ha perdut la subvenció, si el barco no destruïa, però van trigar un any, de papers. Recordo que vaig haver de viatjar molt a Madrid i molt a València, a la Generalitat Valenciana, perquè el barco, el registre el tenien allà, després aquí comandants a Capitania Marítima, els papers aquests no s'acabaven mai. Vam estar a punt de deixar el projecte i mira, si no es pot. I a partir d'aquí va néixer el Sant Ramon, que un dia, doncs, del mes de maig, ja fa, doncs, l'any 2000, ja fa 24 anys, que el temps ha passat, doncs ja vam anar a buscar el Sant Ramon i vam passar tot l'any navegant. El barco estava ja molt malament, perquè el propietari ja, els últims anys, ja no havia fet cap inversió de res. I l'home, que era molt responsable, i com que sabíem que passaríem la nit a bord navegant, ens va acompanyar, va fer una nit freda, recordo. I vam arribar a Mataró, on mig Vilassar, perquè Vilassar de Mar és el poble on estem nosaltres, doncs, però no tenim port, el port és Mataró, i mig Vilassar ens esperava allà a la barcena de pesca del port de Mataró, i va ser una arribada, bueno, que no oblidarem mai.
Clar, home, imagino, i després del que havia costat aconseguir, tenir aquest vaixell, aquest Sant Ramon, que arribés fins aquí a les nostres costes, home, clar, devia fer il·lusió a vosaltres primer que res, i després també a la gent que ho sabia.
Clar, la il·lusió era important. Nosaltres durant aquest temps havíem fet en Llorenç Nin, que era pobret, és mort, un gran modelista naval, i havia fet diversos models del Sant Ramon per poder-los exhibir en el museu, o el racó del Sant Ramon, que era un racó del Museu de la Marina. Després vam anar a fires, exposicions, al Museu Marítim de Barcelona, a la Diputació, intentar vendre el projecte. En aquella època encara vam aconseguir uns diners que van estar molt ben usats per fer les primeres feines de restauració, perquè clar, era una restauració no ben bé fidel, perquè el barco inicialment portava un sol pal, i nosaltres volíem aparellar amb un aparell que és l'aparell de barca de mitjana, amb un pal mestre molt gros, la gran vela llatina de 114 metres quadrats, un pal de mitjana a popa i un floc al pollacre a proa, amb un gran botaló de 8 metres, i així ho vam fer-ho. I de mica en mica, primer van estar uns mesos que tot el que ho fèiem nosaltres al port de Mataró, encara ens deixàvem fer feines llavors, i era manteniment, perquè no ens fes molt bé. Vam rascar tota la pintura, vam calafatejar, vam tornar a pintar, i després el barco a l'aigua una altra vegada, i cada setmana anàvem, fèiem un parell de guàrdies, d'anar a veure com estava el vaixell, i l'ensenyàvem, vam fer llavors una fotocomposició, que ara ho faria intel·ligència artificial, com quedaria el vaixell, i això va agradar. Vam anar a moltes escoles, a la universitat, aquí a la Facultat de Nàutica, on treballo jo, i vam rebre molt de suport. I aquest suport, de vegades, aquests avals que t'arriben en cartes, serveixen després per anar a trobar alguns diners en alguns llocs oficials. I, bueno, i llavors ja va arribar el moment de fer arrossos a la platja i de fer festes, i amb uns preus que eren per salvar el Sant Ramon i per recuperar-lo, i van fer unes participacions que no seria capaç de fer-ho, de 25.000 pessetes, per aquells que volien, que creien en nosaltres, amb el projecte, i vam tenir molts ingressos d'aquests, i totes aquestes persones porten aquí el seu nom gravat. No els hi podien donar res més que confiança, perquè la gran restauració duraria més d'un any, i lògicament hi pujant al barco, no? Però van estar molt contents, i encara alguns ja no hi són, perquè en 25 anys la gent més gran ja no hi és, però, bueno, llavors va ser el moment, va arribar el moment de dir, bueno, anem cap a Roses, per a mitjos per anar a Roses, per a mig especial, perquè aquí a Espanya el navegar costa moltíssim, no? I això és un drama, sí, els permisos, les capitanies marítimes, és molt complicat, molt complicat, molta paciència, i bueno, i és el que compleixen és la norma, i les normes espanyoles són molt rígides, estrictes, amb tot.
Clar,
I és el que hi ha, és el que hi ha, i vam arribar a Roses, i aleshores, clar, però primer ja havien triat tres pressupostos, de tres empreses de mestres baixa, també els que ens farien els pals, on te complim el motor i les instal·lacions, tot un pla de restauració, que és un llibre, vam fer un llibre, i que aquí el Museu Marítim ens va ajudar moltíssim, el Museu Marítim de Barcelona ens va ajudar perquè no sabíem com començar, i a mica vam començar, i jo recordo que personalment cada dissabte anava a fer el seguiment de les obres, a fer el reportatge fotogràfic, portava gent del poble perquè ho veiés, i vaig fer 58 viatges a Vilassar Roses.
Sí, Déu-n'hi-do.
I tots els dissabtes que vaig poder, i allà molts dies a l'hivern de pluja, de vent, el barco anava agafant forma, ara de vegades entre dissabte i dissabte no veies com es havia avançat perquè havia entrat un pesquer d'urgència a fer una reparació, i a mica però vam veure com avançava i com anava aixecant el barco i com van posar els pals, va ser una alegria terrible.
Clar.
I bueno, i fins al final en què ja van arribar les veles, vam fer una gran fusa, bueno, vam posar el barco l'aigua a Roses davant de molta gent de Vilassar, van venir diversos autobusos, amb els gegants de Vilassar, capgrossos, i, bueno, i festa grossa, i després ja tots junts cap a... el barco va sortir a vagar fins a Mataró, i a Mataró allà tenim el nostre port base, i és on tenim el barco allà.
Clar, està molt més segur el vaixell a Mataró, en un port, que no pas, com deies, que podria estar amb un pantagà a Vilassar, que evidentment, doncs no, les condicions de seguretat no serien òptimes.
Bueno, és una embarcació de port, és per estar en un port,
clar,
no,
sí,
allò,
sí.
No. I és una embarcació que té pels oients, no té la quilla plana, no és com una barca, sinó que té és una barca que se diu quillada,
sí.
I està inclinada, o sigui, té a proa el que cala el barco, o sigui, la part, diguéssim, de dins de l'aigua són 80 centímetres i a popa són 2,20 metres.
Sí.
Vull dir que si arribés a la platja quedaria tombat.
Clar.
Ah. No és pla com una barca.
Val.
Per tant, no podem arribar a la platja amb l'embarcació aquesta. Clar. Allí podem acostar una miqueta, molt de compte, i el port és allò, però que, clar, que estem contents, estem contents.
M'han vingut moltes ganes de veure, sincerament, escoltant-lo, Agustí, i crec que la gent que ens ha escoltat també, perquè ens els has descrit molt bé, ens has explicat molt bé com és, però segur que vist ha de fer goig.
Sí, i a més, clar, a dins de l'embarcació hi ha un espai molt maco, que és on portem la navegació, la carta nàutica, tot molt tradicional, no carta electrònica, tot carta nàutica, la instrumentació mínima de seguretat. Llavors allà també tenim un lloc on mengem, dormim, tenim aquí, són 10 lliteres per dormir, i són 8 a proa i 2 del centre, tenim un petit vàter, i el que no tenim és dutxa. Vull dir que si hem de dutxar, doncs amb galletes amb aigua salada.
Sí, clar, d'aigua no us en faltarà.
No, això rai. I també és un vaixell molt sostenible dins del que podem, i les instruccions que tenim, de no tirar res al mar, de fins i tot recollim coses que podem trobar en el mar, de vegades ho recollim, posem galletes, plàstics. Quan naveguem de nit, naveguem amb motor, i quan naveguem de dia, anem a vela, i a vela, doncs, aquell la gent que no ha navegat mai a vela és una sensació molt diferent, perquè sents el casco com trenca l'aigua i sense el motor, no? Sense el fum del motor ni les vibracions, que és molt diferent, són sensacions.
Sens dubte. Agustí,
i l'altra cosa important també és el tema de l'estar a bord amb la gent, fas molta amistat, es crea un ambient d'equip molt agradable. Val, i això ho cuidem molt, també.
I tant, sens dubte, és tot plegat, eh? Una experiència, tot plegat és una experiència. Agustí, doncs moltíssimes gràcies per atendre'ns aquesta estona, per haver-nos-ho explicat aquí al programa Arran de Mar, i res, ens retrobarem segur en una altra secció d'aquest programa. Moltes gràcies, bona tarda.
A vosaltres, gràcies.
Les càpsules del mar, amb la col·laboració d'Associació Cetàcia.
Benvinguts a les Càpsules del Mar, un dia més, un espai on coneixerem de primera mà els cetacis que viuen al nostre mar Mediterrani. Les càpsules serveixen per tenir més informació de cadascuna d'aquestes espècies. Al mar Mediterrani trobem fins a 8 espècies de cetacis que anirem coneixent al llarg d'aquestes càpsules. Coneixerem els noms científics de cada espècie, el seu comportament i de quina manera els podem identificar. També coneixerem la seva alimentació i a quines zones del Mediterrani els podem trobar. Per fer-ho, comptem amb la col·laboració de l'Associació Cetàcea. Ells ens acompanyaran al llarg de totes i cadascuna d'aquestes càpsules del mar. De fet, l'Associació Cetàcea és una entitat que vetlla per la divulgació i la preservació d'aquestes espècies. Avui, de la mà de l'Arnau, coneixerem el dofí ratllat. Arnau, molt bona tarda i moltíssimes gràcies un dia més per ser aquí a la Randa Mar.
Hola, bona tarda, gràcies a vosaltres.
El dofí ratllat, Arnau, quin seria el dofí ratllat o dofí llistat, també conegut, quin seria el seu nom científic?
Doncs és l'Estenella coelulobalba, val? I és un dofí que aquest és, diguem, el més comú al Mediterrani. Aquest, segur que si hem navegat alguna vegada, és el que haureu vist, aquí almenys a la costa catalana. I és el dofí més petit del Mediterrani. Aquest és un dofí que fa ni els 2 metres gairebé. Val? I és un dofí molt estilitzat, és molt maco de veure'l. És un dofí que té una aleta també dorsal molt petita, a diferència d'altres espècies. I aquest té una coloració molt característica, que és el que dona aquest nom de ratllat o llistat. Per què? Perquè aquest animal té unes ratlles que tenen diferents patrons, però sobretot tenen tres ratlles diferents, unes que van des de l'ull, val, cap a la part urogenital, i després tenen dues altres ratlles més també que fan aquest dibuix no tan estilitzat i tan característic del dofí llistat.
De quina manera podem es comporta el mar, no? Com el podríem identificar, no, segons el seu comportament?
Doncs aquest és un dofí que sí que és, diguem, és un espectacle de veure'l. Si tenim la sort de veure'l, de veritat és molt maco, perquè és un dofí molt actiu al Mediterrani. Vale? Aquest sí que fa salts molt grans, d'entre 3 o 4 metres. Vale? És un dofí que aquest sí que agafa grans velocitats, també, i és un dofí que fàcilment s'aproparà a la proa del vaixell. Aquests dofins el que fan és posar-se en aquesta zona per aprofitar la velocitat del vaixell, les onades, i així estalvien energia també per viatjar. Llavors aquests, moltes vegades, quan estem navegant, aquests fàcilment vindran a la proa.
No sé si ens pots explicar també una mica quin és el tipus d'alimentació que tenen, de què s'alimenten.
Aquests dofins, com molts d'ells que comentarem aquí a les càpsules, són dofins que s'alimenten sobretot de peixos, en aquest cas peixos pelàgics, val? Podria ser també algun altre peix una mica més gran, però hi ha en menor mesura també algun cefalòpode, però principalment la seva dieta són peixos pelàgics.
No sé si ens pots explicar també una miqueta com es distribueixen pel Mediterrani, no? En quines zones del Mediterrani els podríem trobar?
Doncs aquest és un cetaci, és el més abundant del Mediterrani. Amb estudis recents estimen que la població actual és uns 400.000 individus, o sigui que és el més abundant, a diferència d'altres, i es distribuiria per tota la conca, però sobretot a la part occidental del Mediterrani, i pel que fa a les profunditats és un animal que es troba sobretot a zones de més profunditat del talús continental, més enllà dels 200 metres de profunditat. I aquí el garraf és l'espècie amb diferència que més observem, i el 60% dels albiraments són d'aquesta espècie.
Hi ha alguna època de l'any que li agradi més? El podem trobar durant tot l'any aquí al Mediterrani?
Doncs és una espècie resident al Mediterrani, això vol dir que la podem veure al llarg de tot l'any, però sí que és veritat que aquí el garraf és una espècie que sobretot l'hem vist a l'hivern i a la primavera, són les èpoques que més n'hem vist. Però és una espècie que, com he dit, la podem veure al llarg de tot l'any.
Algunes de les principals amenaces, no, per la supervivència d'aquesta espècie, quines serien?
Doncs aquest és un dofí que està catalogat com a seu estat de conservació és vulnerable, val? Però Aquest és un dofí que sí que fa uns anys va haver una epidèmia de morbillivirus, que és un tipus de virus, igual que nosaltres hem tingut la pandèmia fa poc, no, de la Covid, doncs també fa uns anys, als anys 90, va haver una epidèmia d'aquests dofins aquí a Catalunya, van començar a aparèixer molts d'ells, totes catalanes, van morir, no?, per culpa d'aquest virus, i en aquella època sí que els hi va afectar bastant, i és un virus que hi és, no?, però ara mateix actualment també podríem considerar la captura accidental, sobretot dels odontocets, val, d'aquests dofins més petits, com un dels principals problemes. Val, també hi ha altres amenaces que podrien ser, per exemple, la falta d'aliment, també perquè estem reduint la quantitat de peixos o d'aliment al mar, val, i també la contaminació. Mm-hmm.
Per acabar-ne, no sé si tens alguna curiositat, alguna cosa que ens vulguis explicar d'aquesta espècie, no?, que recordis en algun darrer vilament.
Doncs del dofí ratllat, la veritat que és un dofí que mai et canses de veure. És un animal que té una activitat tan espectacular i tan activa en superfície que la veritat que els veus sempre et sorprenen. Quan es fiquen a proa, jo sempre recomano si estan a proa i pots apropar-te, diguem tu, caminant fins a la proa del vaixell i aprofitar aquest moment, perquè si el mar està molt pla, és un moment supermaco, i veus com aquest animal et mira, es gira per mirar-te.
Mm-hmm. Són molt juganers, doncs?
Sí, aquests són molt juganers, a diferència, per exemple, del dofí mula que vam dir que era més tranquil, aquest és superactiu i és un espectacle. Mm-hmm.
És fàcil trobar-los? És a dir, sempre que sortiu és fàcil de trobar-ne o depèn una miqueta de...
Sí, mai ens agrada dir sempre, perquè bueno, el mar mai saps el que pots trobar, però sí que és un animal que el veiem gairebé en moltes sortides, i és això, el 60% dels albiraments que hem tingut són de dofí llistat. Per tant, és bastant probable que si qualsevol persona surt a navegar més enllà del talús, se pugui trobar dofins llistat.
Uh-huh. Solen anar en grup o...?
Sí, són animals que solen anar en grups grans. És un animal que també tenen grups de mida més variable. Hi ha vegades que hem pogut trobar grups més petits i hi ha vegades que podem trobar grups de 100 o fins a 200 individus alhora. Vale? Això també un dia, si trobes un grup així, és una experiència espectacular. Mm.
Pues, com sempre, Arnau, recordem per acabar la càpsula que hem de respectar, no?, aquest entorn de totes aquestes espècies, sobretot quan sortim a veure'ls, tot i que siguin un espectacle, no?, trobar-te'ls i tal, l'hem de respectar, la seva manera de nedar.
Sí, sempre és superimportant recordar que per llei estan protegits i hi ha una llei, no?, que diu com hem de fer aquest apropament cap als cetacis, per tant mai ens podem apropar més de 60 metres d'ells, i si són ells que s'apropen a nosaltres, en aquest cas, reduïm velocitat, esperem que passin, o si s'apropen, doncs seguim viatjant però amb velocitat reduïda fins a 4 nusos, gaudim de l'albirament i ja estaria.
Uh-huh. Doncs Arnau, de l'Associació Cetàcia, moltíssimes gràcies un cop més per haver estat amb nosaltres a les Càpsules del Mar.
A vosaltres.
I així arribem al final de la Ronda Mar d'aquest dilluns 26 de gener del 2026. Nosaltres ho hem de deixar aquí, però tornarem demà, com cada dia, de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda aquí a Ronda Mar. Us esperem a totes i a tots. Que vagi molt bé. La vida passa igual.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya. Viure, només viure i no pensar. I que quan et trobin sigui per què va passar. Si el mar és la mar, jo sóc el mar. Vull que les onades i l'espai siguin el mar. Ràdio L'Escala.
La xarxa. wasn't so. Save tonight and fight the break of dawn. Come tomorrow, tomorrow I'll be gone. Save tonight and fight the break of dawn. Come tomorrow, tomorrow I'll be gone.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Sí, aquest dijous sortim de tapes, perquè a L'Escala el dijous ja no és un dia qualsevol. Són tapes, copes i carrer. Els comerciants de L'Escala et donen una